91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb René Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Avui iniciem temporada amb un info ple de notícies de coses que comencen o es reprenen. Així, prop de 6.000 alumnes han començat el col·le i molts hem tornat a la feina, entre ells també els polítics. També reprenen aquests dies els cursos i tallers del Centre Cultural i en breu començarà el primer curs de l'aula d'extensió universitària. La tornada de les vacances també ha fet revifar temes com la gripa, especialment per l'inici del curs, i l'augment de les necessitats socials. Temes tots ells que tractarem a l'info d'avui. Un espai amb voluntat no només de donar informació, sinó també de ser un servei al ciutadà. Passem ara a conèixer quins són aquests temes d'actualitat amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Més de 5.700 alumnes han començat l'escola aquesta setmana.
PSC i CiU deixen la comissió de la C-58.
Ripollet rebrà més de 500.000 d'euros per a projectes de serveis socials.
Més de 1.600 estudiants han visitat el Molí d'en Rata durant aquest any.
Prop de 60 persones s'han inscrit a l'aula d'extensió universitària.
Ripollet ja compta amb un servei de mediació.
I per últim, a la secció de serveis parlarem de la gripa.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat dilluns va començar a Ripollet el curs escolar 2009-2010. En total, 3.693 alumnes de primària, 1.909 de secundària i 122 nens i nenes de les llars d'infants s'han incorporat enguany a les classes.
El curs ha començat amb total normalitat, tal i com declarava la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
Bé, l'entrada al curs ha estat molt bona a tots els cursos, a totes les escoles i a totes les zones on hi ha escoles de Ripollet. Aquest estiu hem hagut de conviure amb obres al carrer, per això dic lo de les zones, hem hagut de conviure amb obres de les escoles i bueno, les incomoditats que això crea, però el que podem dir és que al començament del curs estan totes les escoles enllestides i que el curs on s'ha iniciat en total normalitat.
Una de les principals novetats és que un centenar d'alumnes de primer d'ESO de l'IES Can Mas formen part de la primera fase de desplegament del llibre digital a l'aula, que s'instaurà de forma generalitzada al curs 2010-2011. L'IES Can Mas, que va presentar el projecte als pares el passat juny, ja ha començat l'adaptació des de les cinc aules per tal de que cada aula tingui connexió a internet, a més d'un cànon de projecció i una pantalla a cada classe.
L'altra novetat d'enguany a Ripollet és que el Col·legi Pinatons ha inaugurat l'edifici de primària. El conseller d'Educació, Ernest Maragall, acompanyat per la secretària general d'Educació, Dolors Rius, va visitar el passat divendres 4 de setembre el nou edifici.
Maragall, que va estar acompanyat en tot moment per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i el director de l'escola, els Pinatons, Carles Gràcia, va destacar la qualitat del centre, així com la passió educativa que conté.
L'alcalde em deia, amb raó, que està convençut de que... aquesta és la millor escola de Catalunya. Es tracta de que ho sigui no només en el sentit edificatori, en el sentit de les instal·lacions i dels espais que gestiona, sinó que ho sigui especialment des del punt de vista de l'educació, no? I em sembla que això el director està allà amagat ara, però és obvi que també està, en fi, garantit, no hi ha res mai en aquesta vida, però està, que l'ànima de l'educació està ben viva en aquesta escola. Tenen la fortuna de poder començar des de baix un projecte educatiu nou, han tingut aquests anys de començar amb nanos d'educació infantil, aquest any començarà en primària, i aquí l'educació creixerà al mateix temps que la pròpia escola. I això és una, en fi, és una petita meravella que en aquest país ara ens podem atorgar nosaltres mateixos. I al mateix temps, des d'aquí, des de Ripollet, des d'aquesta escola, els Pinatons, doncs estem fent una aportació al patrimoni educatiu del país indiscutible.
El nou edifici compartirà amb la resta d'alumnes la cuina, el menjador i altres instal·lacions com la biblioteca o el gimnàs i les pistes esportives. De 4 plantes i amb un cost de 5 milions d'euros, la nova infraestructura compta amb una àmplia instal·lació d'elements de seguretat, insonorització i estalvi energètic. Tal i com va destacar l'alcalde, després de la presentació de fa uns mesos, es tracta d'un edifici modern, pensat per als nens i nenes i molt sostenible.
El proper 6 d'octubre tindrà lloc l'acte d'inauguració del primer curs de l'aula d'extensió universitària per a la gent gran de Ripollet, on s'han inscrit ja un total de 58 persones. L'entitat va presentar ahir dijous el programa de conferències del primer trimestre, que començarà amb la conferència del meteoròleg Francesc Mauri sobre el canvi climàtic.
L'acte de presentació, obert a tothom, tindrà lloc al Teatre Auditori el proper 6 d'octubre a les 7 de la tarda. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i el vicerrector de la UAB i responsable de les aules d'extensió universitària, Bonaventura Bassegoda, seran els encarregats d'inaugurar el curs. L'aula de Ripollet vol que aquest acte serveixi per a que el públic assistent vegi en què consisteix aquestes conferències i s'animi a realitzar la preinscripció, a la qual continua oberta. Ho explicava així Paco Rebollo.
El acto que se hace el día 6 de octubre será abierto a todo el pueblo y que es importante que venga la máxima gente posible y de esta manera vea cómo pueden ser las conferencias. Y con esto también lo que queremos hacer es intentar convencer a más gente a partir de esta charla para que se apunte y la asociación pueda crecer.
Les xerrades tindran lloc el primer i tercer dimarts de cada mes a les 6 de la tarda al Centre Cultural. Tot i que en principi estava previst fer-ho al Cim Molí d'en Rata, els organitzadors s'han vist obligats a canviar la ubicació donat el nombre de preinscripcions rebudes. Des de l'entitat, Julià López parlava així de la bona acollida que ha tingut l'aula.
El canvi d'ubicació, ja, doncs, que primer estava previst doncs, el de Can Rata, doncs, és gràcies al gran interès doncs, que hem tingut aquí doncs, una... Ja, no ens ha desbordat, però una mica sí que ens ha sorprès gratament doncs, la resposta positiva que hi ha hagut per part de la gent d'aquí de Ripollet doncs, d'apuntar-se i que ens ha obligat a buscar un altre tren.
Després de la inauguració del dia 6, el programa de conferències continuarà el 20 d'octubre amb el director de l'Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals, Sean Golden, que parlarà de l'Índia del segle XXI. El doctor en Ciències de l'Educació del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Maria Sanahuja, parlarà el 3 de novembre dels reptes de present i futur davant les persones amb necessitats educatives especials.
Joan de Serrallonga serà el tema de la conferència del dia 17 de novembre a càrrec de Ramon Verdaguer Pous, i pel que fa al mes de desembre, les conferències tractaran temes com el dret civil català i la construcció de l'envelliment actiu a totes les edats. L'aula d'extensió universitària portada a terme per una nova entitat local amb Manel Sauló com a president és la cinquena iniciativa d'aquest tipus que realitza la comarca i compta amb el suport de la regidoria de serveis socials. Maria Lladó, responsable de l'àrea, assegurava que l'aula omple un buit en relació a les inquietuds intel·lectuals de la gent gran.
Que hi ha gent gran amb motivació o amb ganes de que tenen de fer, amb despertar inquietuds o informar-se, que no tenien una oferta a lo que era Ripollet, no? Creiem que aquest tipus de projecte omplia aquest forat, donava qualitat a el que a vegades es parla de la gent gran, no? Que sempre sembla que siguin, com dèiem aquí, no? Sortides, excursions i tal, i la veritat és que penso que jo per part meva l'únic que puc donar és les gràcies a la gent que ha format part de la Junta.
L'aula està dirigida a persones majors de 50 anys amb inquietuds intel·lectuals que volen seguir formant-se en diferents àmbits, com història, salut, tecnologia, art, economia o filosofia. Per participar només cal ser soci de l'entitat amb una quota de 35 euros anuals que dona dret a ser alumne durant el curs acadèmic i assistir a un mínim de 18 conferències magistrals, així com sortides i d'altres activitats.
El passat mes d'agost, el Compromís per Ripollet va presentar al·legacions al projecte d'establiment del servei públic de menjador escolar en 5 centres públics de Ripollet, així com a les escoles bressol municipals. Les aportacions presentades pel Compromís per Ripollet demanen que l'empresa que realitzi el servei compti amb un projecte educatiu, a més del propi servei concret de menjador escolar.
Entre les al·legacions destaca la proposta que el personal que s'encarregui de fer de monitor de menjador també assumeixi tasques de dinamització de temps de lleure, així com una millora de les condicions laborals del personal contractat.
L'equip de govern format per PSC i CiU ha decidit abandonar la Comissió Municipal de Solucions a la C-58. Aquesta decisió ha estat motivada per l'oposició de diversos membres de la comissió que va mostrar davant la darrera proposta presentada per la Generalitat i en la que portaven treballant el darrer any. El president de la comissió, el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, va convocar el passat dimecres 16 de setembre una reunió urgent de l'ENS per comunicar aquesta decisió.
Els fets es remunten al passat 7 de setembre, dia en què com a representants de la Conselleria d'Obres Públiques van venir a Ripollet el secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, el director general de Carreteres, Jordi Follia, i el subdirector de Planificació i Projectes, Alexandre Sales. L'objectiu de la seva visita era presentar la darrera proposta de la Conselleria per a solucionar l'impacte que produeix la C-58 al seu pas per Ripollet i que afecta els veïns i veïnes de la zona. Segons l'equip de govern, els mateixos representants de la comissió que havien fet més aportacions i suggeriments per millorar la proposta de la Generalitat van ser els que van manifestar-se obertament contraris a la mateixa proposta. Així ho explicava el mateix Peñarando als micròfons de Ripollet Ràdio.
Donada que aquesta solució és una solució que s'havia parlat, s'havia explicat a nivell de la comissió, i donat que el que hem vist és que després que en aquesta comissió, a nivell de les reunions internes, s'han fet uns comentaris, s'han fet unes propostes de millora, una vegada que per part de la Generalitat s'han rebut aquestes propostes, s'han analitzat, s'han donat alternatives, doncs no ens sembla de rebut que ara per part d'aquesta comissió es digui que aquesta és la solució del govern, cosa que no és certa.
Segons els partits sortints, el govern municipal ha dedicat molt de temps i molts esforços a buscar el consens en el si de la comissió. Uns esforços que no s'han traduït en cap millora pels veïns i veïnes de la zona afectada. L'explicació d'aquesta actitud, segons Peñarandó, és la utilització política de la comissió per part d'alguns dels seus membres.
El que veiem és que aquesta és una comissió que treballa amb deslleialtat, una comissió en la qual es diu una cosa i després es fa una altra, i una comissió en la qual tenim la sensació que per part del govern estem per la labor d'anar sumant, per la labor d'afegir, per la labor d'intentar buscar el consens, i per altres formacions, d'altres formacions polítiques, sembla ser que el que es busca és aquesta comissió que sigui una eina política per poder generar ni tan sols debat, perquè el debat sempre és positiu, sinó que es vol anar molt més enllà i directament va anar a la confrontació.
El president de la comissió, però, ha assegurat que solucionar l'impacte de la C-58 al seu pas per Ripollet continua sent un objectiu prioritari i que seguirà treballant per tal de trobar la solució més adequada a aquest problema que porten patint més de 30 anys els ripolletencs i ripolletenques.
Canviant de tema, aquesta setmana a l'apartat social destaquem que el Departament d'Acció Social i Ciutadania destinarà aquest any més de 19 milions d'euros a la comarca del Vallès Occidental per finançar programes de serveis socials a través dels convenis amb els ajuntaments de més de 20.000 habitants i amb el Consell Comarcal per a la resta de municipis. En el cas de Ripollet, l'Ajuntament rebrà uns 576.000 euros en ajuts per a serveis socials.
A través de contractes programa, el Departament finançarà accions concretes en matèria de transport adaptat, atenció a persones amb disminució o dependència, inclusió social, atenció a la infància i a l'adolescència i integració de les persones immigrants, entre d'altres. També es donarà suport a les famílies monoparentals, a les dones i als seus fills i filles en situació de violència masclista i suport a les persones amb drogodependència, entre d'altres. En quant als municipis de menys de 20.000 habitants, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va signar el passat dimecres 16 de setembre un contracte programa pel qual rebrà una aportació de més de 2 milions d'euros. Tenint en compte l'actual situació econòmica, el Departament d'Acció Social i Ciutadania ha incrementat en un total del 48% els ajuts per aquest 2009.
I com dèiem al principi, comença el curs. Enguany el Patronat Municipal de Cultura ha organitzat un total de 46 cursos i tallers que començaran a partir de l'1 d'octubre. D'aquests, molts d'ells trimestrals, 22 seran totalment nous. El programa també compta amb una vintena de tallers realitzats per un total de 15 entitats locals. L'èxit de preinscripcions ha estat absolut.
Des del Patronat Municipal de Cultura s'han mostrat molt satisfets de la bona acollida del programa de cursos i tallers. Així ho manifestava el regidor de Cultura, Ferran Tornel, en roda de premsa.
El curs comença sobretot quan comença els centenars de persones que venen als cursos i tallers d'aquí. Per tant, una de les novetats serà això, els nous cursos i tallers que ja estem veient que tenim èxit amb les inscripcions. Ha estat una aposta, si no econòmica, sí, d'optimització, que crec que està sortint bé.
El taller de danses de Bollywood o iniciació de guitarra han superat el nombre de places i des del patronat s'està estudiant la possibilitat d'obrir més grups dels previstos. D'altra banda, encara queden places en alguns tallers com el de vidre, disseny de roba i complements, circ o enquadernació de llibres. El proper 22 de setembre es publicaran les llistes provisionals i a partir del 23 començaran les matriculacions que s'allargaran fins al dia 28. Durant aquest període encara hi ha opció d'apuntar-se als cursos que tenen vacants. Els cursos començaran, com deien, a l'1 d'octubre.
Esteu escoltant Info.
Fins al proper 18 d'octubre, la Sala d'Art del Centre Cultural acollirà la mostra Arrans Bravo, recorregut per la passió, pintures, escultures i gravats. L'exposició engloba una selecció d'obra gràfica, escultòrica i pictòrica, cedida per l'artista a la Fundació Arrans Bravo, formada per 29 obres realitzades entre 1988 i 2008.
La inauguració de la mostra, que forma part del programa d'Arts Visuals del Patronat Municipal de Cultura, es va celebrar el passat dimecres 16 de setembre i va comptar amb la presència del seu autor. Eduard Arranz Bravo ens explicava en què consisteix la seva exposició.
És una mostra organitzada per la Diputació. Jo crec que és una mostra molt bonica, molt cuidada. És una mostra que no inclueix grans olis i tal, perquè inclueix, jo crec, les obres gràfiques més representatives, un oli molt important i unes escultures de bronze. Hi haurà una exposició molt bonica, molt cuidada, feta amb carinyo per part de la Diputació, que l'està portant per tota Catalunya, la qual per mi és un honor i una alegria. I...
Per l'artista, la seva obra, t'agradi o no t'agradi, va de veritat.
Bueno, t'agradi o no t'agradi, això va de veritat. Ja hi ha pintures, hi ha coses efectistes, buscant l'èxit, buscant... La meva pintura va de veritat. I això es reflexa, crec, amb aquesta exposició, que va de veritat. Te pot agradar una altra vegada que ha d'acabar això, que notes la veritat. En un món en el qual la mentida és present quotidianament.
L'exposició està produïda per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament d'Hospitalet i la Fundació Arranz Bravo.
A motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, els municipis de Cerdanyola i Ripollet, a través dels museus Can Hurtado i Can Domènec, el Centre d'Educació Ambiental de Can Coll i el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, han preparat conjuntament un seguit d'activitats al voltant de la vinya i el vi.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cerdanyola, el Patronat Municipal de Cultura de Ripollet i el Consorci Parc de Collserola van presentar el programa en roda de premsa ahir dijous a la població veïna. Les activitats que s'iniciaran el cap de setmana de la jornada s'allargaran fins al mes d'octubre. Dels 6 actes programats, dos tindran lloc a Ripollet. Així, el 27 de setembre es realitzarà l'itinerari Temps de Masies i Via a Cerdanyola i una visita a l'exposició Temps de Vinya del CIB. El diumenge 18 d'octubre, a més de visita Temps de Vinya, realitzarà l'activitat Els Sentits i el Vi amb proposta plàstica, poemes bàquics i audició musical.
D'altra banda, recordem que els ajuntaments de Ripollet i Cerdanyola també estan preparant en el projecte de recuperació de la memòria històrica del barri de Cantiana Pombell, una iniciativa que serà presentada en el marc de les festes de la tardor del 25 al 27 de setembre. I continuem. Durant el darrer curs escolar, més de 1.600 estudiants han realitzat diferents visites guiades a les instal·lacions i exposicions del CIP i el Molí d'en Rata. A més, 1.200 alumnes han realitzat algun taller relacionat amb la instal·lació del Molí Fariner. Des de l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Ripollet s'ha valorat molt positivament aquesta dada.
Un dels objectius principals per la Regidoria de Cultura, tal i com va declarar el seu regidor Ferran Tornel en roda de premsa, ha estat consolidar les visites per part dels centres educatius d'altres municipis.
Per nosaltres, que per la població ha representat el que és la consolidació definitiva, podríem, la majoria d'edat de que és el CIP, Molí d'en Rata, com a equipament dedicat, com ja sabeu, a la difusió, sobretot a les escoles, dels elements de patrimoni més característics de la nostra vila. Hem aconseguit consolidar un nou públic, que és les escoles de la resta de la província de Barcelona. Era un repte que vam endegar i crec que s'està aconseguint de manera... era fort de venir a fer-se.
Enguany, uns 700 estudiants de les poblacions de Gavà, Santa Coloma, Esparreguera, l'Hospitalet i Barcelona, entre d'altres, han visitat el Molí d'en Rata, un dels pocs de la seva tipologia que resten a Catalunya. En aquest sentit, a hores d'ara, ja hi ha 8 col·legis de fora de Ripollet que han sol·licitat visita al Molí. De cara al proper curs, l'objectiu de l'Àrea de Patrimoni serà que el Molí funcioni durant les visites guiades, a més de continuar millorant el servei dels tallers.
I acabem com hem començat parlant d'educació. Els alumnes de la primera promoció de primària del CEIP Els Finetons van visitar ahir dijous a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, per demanar-li algunes millores al pati de l'escola. Els nens i nenes, amb el suport dels seus mestres, van presentar un projecte gràfic realitzat per ells mateixos on mostren les millores concretes que volen.
La visita es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet, on a més els nens i nenes van poder fer algunes preguntes, les preguntes que van voler a l'alcalde. Carles Gràcia, director del centre, ens explicava a Ripollet Ràdio com va néixer la proposta.
La idea va sortir l'any passat, recuperant la primera visita que ens va fer l'alcalde al primer moment del parvulari, doncs teníem una situació de patis que encara mantenim una mica pobra, diguéssim, i els mateixos nens van trobar la necessitat de pensar què volíem fer en el pati i de quina manera. Això va desenvolupar un projecte molt interessant, que aquests nens que ara estan a primer són els que van fer, els primers nens que van ser a l'escola, és el primer grup que trenca escola, diguéssim, doncs avui l'hem vingut a presentar a l'alcalde. I a més han tingut l'oportunitat de conèixer un espai de participació, que de fet és el que també fan a l'escola, participar.
L'alcalde va assegurar que després d'escoltar la proposta serà molt difícil dir que no.
Però sí que és veritat que justament perquè és una escola nova, ara el que cal és anar donant-li la seva personalitat, no? I quins millors per fer de l'escola una escola més personal i que sigui utilitzada d'acord amb els criteris, amb els gustos, que ho diguin els nens. Nosaltres agafem això amb molt de carinyo, ens ho mirarem, ja ens han fet un petit resum, lògicament segurament no podrem arribar a tot i a totes les coses que es planteja com no pot ser d'una altra manera, però en allà on nosaltres podem ajudar a que aquest equipament, aquest pati, sigui un pati del gust dels nens i dels usuaris, sense cap mena de dubte ho farem.
Com dèiem, aquesta és la primera promoció de primària del centre. A partir de la propera setmana, Ripollet comptarà amb el servei de mediació. Es tracta d'un programa iniciat per la Diputació de Barcelona l'any 2007, on fins ara hi participen 37 ajuntaments. Aquest servei consisteix en un instrument per afavorir la convivència i conscienciar la ciutadania de la importància de posar-se d'acord en els petits conflictes. Però perquè els nostres oïdors i oïdores puguin comprendre més planerament en què consisteix tot aquest programa, tenim amb nosaltres el Raül Sánchez, el mediador de Ripollet. Raül, bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
¿Es correcto llamarte así, mediador?
Pues sí, sinceramente sí. En verdad la figura del mediador, pues eso, es una figura neutral que bueno, que sirve como herramienta de diálogo entre dos personas que tienen pues algún tipo de conflicto.
Uh-huh. Explícanos un poquito cuál es el objetivo de este servicio, ¿por qué en Ripollet?
Pues el objetivo del servicio es pues ofrecer una vía alternativa a la resolución de conflictos, ¿no? Que pues a la vía penal, por ejemplo, que de forma dialogada pues poder solucionar los conflictos, ¿no? Desde el servicio o desde el programa de mediación, lo que se va a intentar es ofrecer un espacio de diálogo para aquellas personas que tengan algún tipo de conflicto, pues que lo puedan solucionar pues de una manera dialogada, en la cual pues cada uno pues pueda presentar pues su punto de vista, y así pues cada uno conociendo también cómo le afecta ese tipo de problemas y cómo lo vive el otro, pues poder llegar a algún acuerdo. Ese acuerdo, pues lógicamente es con vistas al futuro y con vistas también a que se cumpla, y así pues mejorar la convivencia entre los ciudadanos y tal.
¿Cuál es tu trabajo un poco, en qué consiste? ¿En hablar con ellos, intentar que lleguen a un acuerdo, tienes que tomar un acta? ¿Cómo funciona todo este protocolo? ¿Cómo es?
Bueno, la función del mediador principalmente es la de dirigir el proceso de mediación, ¿no? El proceso de mediación es ya lo que hemos dicho, ¿no? Es ofrecer un espacio de diálogo. Esto, pues, como se hace, pues bueno, en un principio conoces a las partes, las entrevistas en sesiones individuales para que así cada uno pues te cuente pues el conflicto que tiene, la tipología de conflicto ante el cual tenemos que pues abordarlo y tratarlo, y a partir de ahí, pues bueno, una vez que ya sabes la conflictividad y tal, pues te reúnes con ambas partes, y como normalmente se suele terminar un proceso de mediación es con una entrevista conjunta, en la cual pues es una reunión en la que las dos partes en conflicto pues se sientan, pueden dialogar directamente entre ellos, y la figura del mediador lo único que hace es pues facilitar la comunicación, ¿no? Que muchas veces pues se siente pues muy deteriorada entre conflictos. Entonces pues a través del diálogo pues se intenta que esas dos personas pues se pongan de acuerdo con vistas a que en un futuro pues se pueda solventar ese problema.
Uh-huh. Para que lo entendamos bien, háblanos de casos concretos, ejemplos
pues,
que puedan surgir.
La tipología de conflicto que vamos a tratar principalmente son cuatro bloques, ¿no? Que es pues en el entorno vecinal, familiar, en el entorno escolar y en el uso de los espacios públicos. Eso es como para encuadrarlo en un principio, ¿no? Por ejemplo, en todos los conflictos del entorno vecinal, pues estamos abiertos a todos los tipos de conflictos, pues por ejemplo de ruidos, de obras, de las fiestas que se puedan, de las molestias que puedan ocasionar la celebración de una fiesta en un piso. Y en el entorno familiar, pues todos aquellos conflictos que internamente una familia, después las partes estén también dispuestas a hablarlo para poder buscar alguna solución, ¿no? Por ejemplo, pues todos los problemas del seno familiar, entre padres e hijos, los problemas intergeneracionales que puedan surgir también, ¿no? En el entorno escolar, pues bueno, todos aquellos conflictos que escapen de lo que sería el entorno escolar, ¿no? Por ejemplo, pues peleas entre chavales que queden a la puerta del colegio para pegarse, o malos entendidos entre padres también, o entre padres y profesorado, pues también podemos actuar. Y después, pues en el uso de espacios públicos, pues todos los conflictos que pueden ser como grafitis, falta de respeto a la autoridad, a otros ciudadanos del municipio, actos incívicos, En definitiva, son todos aquellos comportamientos que puedan derivar en algún daño para alguien. Principalmente son estos cuatro bloques. Después, si existe verdadera voluntad por alguna de las partes en querer solucionarlo de una forma dialogada, estamos abiertos a cualquier tipo de conflicto.
Tu papel en realidad no es actuar como juez, digamos, entre las dos partes, ¿o lo compararías?
No, en realidad es totalmente lo distinto. Estamos acostumbrados a un sistema impunitivo en el cual, si alguien hace algo malo, pues estamos acostumbrados a la figura de un tercero, que es el juez, que te impone una pena, y a partir de ahí pues se cumple la pena, y si no, pues estás incumpliendo la pena, por lo cual tienes otra sanción, ¿no? Y así empezamos y la bola se va haciendo pues más grande. El papel del mediador es pues totalmente lo contrario, ¿no? Es una herramienta de comunicación, principalmente, a través del cual pues las personas se pueden poner de acuerdo. Es más, lo más importante de la mediación, lo que la caracteriza de otras vías de resolución de conflictos, es eso, es que a los acuerdos a los que se lleguen son las propias partes las que dicen hasta dónde quieren llegar, ¿no? Hablan del conflicto pues exactamente de lo que ellos quieren, no se denle fuerza absolutamente en nada, es un proceso totalmente voluntario, que también es muy importante, porque no se puede iniciar un proceso de mediación si alguna de las partes está coaccionada, ¿no?, obligada a que participe ni nada, ¿no? Es totalmente voluntario. Si alguna de las partes no quiere participar, pues se finaliza el proceso, y a partir de ahí, una vez que las dos partes quieren y ya toman conciencia del conflicto, se entienden y llegamos hasta ese punto, pues bueno, pues ahí se identifican pues las necesidades de cada parte, y si ellos mismos son capaces de llegar a acuerdos, es después lo que se plasma, ¿no?, en un documento de acuerdo, y ese es el que se debe de llevar a cabo.
Ponos algún ejemplo práctico.
Pues, por ejemplo, tipo de conflictología en un programa de mediación comunitaria, pues puede ser, por ejemplo, los problemas que se puedan ocasionar dentro de una comunidad de vecinos, ¿no? El típico problema entre vecinos que pone la música muy alta, por ejemplo. Entonces, estamos acostumbrados en que si ya de antes hay una mala relación o no existe un diálogo entre esos dos vecinos, pues directamente pues se llame a la policía, a Mossos de Escuadra, se personen y denuncien. Entonces ahí lo que se hace, que en vez de apaciguar el ambiente, lo que se está haciendo es como incentivar a la violencia, entre comillas, ¿no? La escala de violencia pues aumenta. Ante ese mismo conflicto se actuase a través de una forma dialogada, es más, pues intenta hablar con el vecino, ¿no? Oye, mira, perdona, me molesta que hasta ahora pues pongan la música alta porque tengo críos y los tengo que acostar a tal hora, y a partir de tal hora, como pongan música alta, pues se me levantan, no descansamos, entonces ya un poco se va haciendo todo más grande. Entonces se intenta atajar desde el principio. Entonces pues a raíz de entonces, de que se pongan en contacto las partes, de que puedan hablar, pues intentan llegar a acuerdos, ¿no? Pues entonces, pues de lunes a viernes, por ejemplo, no se va a poner la música más alta hasta las 9 de la noche. Después, los fines de semana, pues bueno, hasta las 10, las 11. El tipo de acuerdo es tan variable como las personas que participen en el proceso de mediación. Esto es como, ante un mismo hecho, hay tantos puntos de vista como personas lo miren. Entonces, pues a raíz de ahí, todos los puntos de vista y todos los acuerdos o alternativas de acuerdo son totalmente aceptadas.
¿Cualquier persona puede solicitar el servicio y una edad mínima? ¿Qué requisitos son?
El requisito personal no es ninguno. El programa está abierto a todos los ciudadanos del municipio y todo ciudadano que tenga algún conflicto o que se quiera informar. Estamos en el Casal de Llobas, en la Rambla San Jordi número 6, en horario de atención al público de miércoles en horario de mañana de 9 a 3 y los jueves en horario de tarde de 4 a 8. Y bueno, la única característica o la única, por así decirlo, necesidades para participar es que verdaderamente se quiera, ¿no? Es que participen de una forma activa y con ganas de llevar pues el procedimiento a un buen puerto para poder llegar a un acuerdo.
Raúl, ¿cómo se llega a ser mediador?
Pues para ser mediador, pues bueno, hay una formación específica. Y bueno, a día de hoy son mayoritariamente a través de un máster, y te especializas en todas las funciones que debes hacer, las técnicas que se deben utilizar, instrumentos de comunicación, de diálogo, de escucha sobre todo, porque principalmente el peso de la mediación siempre lo llevan pues las partes, ¿no? El mediador es como te digo, es simplemente una herramienta que facilita el terreno para que las partes puedan llegar a un acuerdo.
¿Qué expectativas tenéis generadas aquí en Ripollet?
Pues la verdad es que las expectativas que tenemos creadas son grandes, en el sentido de que queremos pues mejorar la convivencia. Entonces todos aquellos problemas que surjan en la vida cotidiana de cada ciudadano, que tengan algún tipo de conflicto o problema, pues que se pueda solucionar a través de la mediación. O sea que el abanico es muy amplio, es tan amplio como problemas quiera la gente que se solucione.
Doncs ja ho saben, que aquest servei de mediació es posa en marxa aquesta propera setmana, que serà els dimecres, com deia el Raül, de 9 a 3, i els dijous de 4 a 8 de la tarda. Raül Sánchez, el mediador de Ripollet, moltes gràcies.
A ustedes.
Fins una altra.
Escoltant Info.
Avui a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio encetem una nova secció amb vocació de servei al ciutadà, i on intentarem parlar d'aquells temes que més interessen els veïns i veïnes de Ripollet. I no podíem passar per alt un dels temes dels que tothom parla i sobre el qual encara hi ha molts dubtes. Es tracta de l'anomenada grip A, un nou virus del qual es va començar a parlar a mitjans de comunicació cap al mes d'abril i que ja ha afectat a milers de persones arreu del món. Segons dades que la consellera de Salut, Marina Geli, va facilitar aquest mateix dimecres a Catalunya, la majoria de quadres gripals del nou virus han estat lleus. S'han detectat 30 casos greus, 26 dels quals ja han sortit de l'UCI, i s'han produït dues defuncions. A Ripollet, de moment, no es té constància de cap cas confirmat. La Generalitat, però, preveu que amb l'inici del curs escolar i la represa de les activitats laborals entrem en una situació d'onada epidèmica. Per parlar d'aquest tema i solventar alguns dels dubtes més comuns, avui ens acompanya en Josep Maria Bonet, tècnic de salut del SAP Cerdanyola a Ripollet. Josep Maria, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Esteu preocupats?
No, perquè pensem que és una, bueno, és una situació que pot ser que tinguem molta feina, però que és una situació com una grip normal, i que, bueno, si fem bé totes les mesures i controlem tot bé, doncs no té que haver cap problema.
Uh-huh. La nostra intenció en cap cas és aixecar una alarma innecessària, però s'està parlant de pandèmia.
Bueno, pandèmia és en el sentit que afecta diversos territoris en el món, no és per la gravetat de la malaltia, no? Més que res per la distribució geogràfica. Per la malaltia, l'OMS el que està dient és que, doncs, és de baixa letalitat i de baixa, o sigui, que és de fàcil resolució, vaja.
Mm-hmm. Fins ara el grup de població més afectat és el d'adults joves. És també aquest el més afectat per la grip convencional?
No, això és una diferència que hi ha entre les dues grips, no? La grip convencional, doncs, afecta més el grup de persones de més de 60-65 anys, i en canvi ara, doncs, el grup entre 15 i 44 anys és el que està més afectat per aquesta grip, no?
Uh-huh. Quines són les mesures de prevenció que es poden prendre?
Són mesures que ja normalment hem de fer servir, no? Vull dir, no hi ha ninguna cosa nova. O sigui, és el fet de rentar-te les mans, doncs, sovint, no? Perquè, bueno, el virus està a les mans poc temps, però, bueno, és important, quan hem tingut un possible contacte, doncs, rentar-se les mans durant un minut més o menys, no? Doncs si hem de tossir o hem d'estornudar, doncs fer-ho amb un mocador de paper, i després això llançar-ho amb una paperera. I, bueno, i després, en el cas que hi hagi alguna persona, doncs, que tinguem a casa, que tingui, doncs, ja la malaltia, tingui sintomatologia, doncs, bueno, intentar aïllar-la una mica en una habitació que pugui estar sola, l'habitació aquella, que sigui una habitació ventilada. O sigui, el mateix que sempre s'ha recomanat, no?, per, en els casos de malalties infeccioses. No hi ha ninguna cosa nova que s'hagi de fer, no?
Mm-hmm. Què sabeu, quina informació us ha arribat del tema de la vacuna de la grip pandèmica?
Bueno, de moment el que sí que hem fet és adelantar la vacunació de la grip estacional, que ja hem començat aquesta setmana aquí a tot el SAP, i en principi, bueno, la grip pandèmica en principi s'intentaria començar a posar el mes de novembre. Esperem que arribi sobre aquesta època. Per això hem intentat adelantar aquesta, perquè les persones que s'han de vacunar d'una també seran les que s'han de vacunar principalment de l'altra, no? Llavors que tinguin temps de poder-se vacunar de les dues coses, no?
Parlem dels mateixos grups de risc?
En principi, a veure, això és una cosa una mica dinàmica. Ha anat canviant, no?, durant tot l'estiu, els grups de risc una mica. Llavors encara no sabem tot, no sabem clarament quin serà el grup de risc en el que li haurem de, o exactament en què li haurem de posar la vacuna de la grip pandèmica, no?
Mm-hmm. Pel que fa a la grip estacional, la convencional que tots coneixem, sí, la de cada any, quines són les persones que s'han de vacunar?
Pues, en principi, les persones més grans de 60-65 anys, i després aquelles persones amb malalties cròniques, pues, amb immunodepressió, com poden ser diabètics, o persones que pateixen de malalties respiratòries, persones amb asma, no? I un grup de persones bastant delimitat.
Mm-hmm. Parlem concretament de la malaltia, si et sembla. Quins són els seus símptomes?
Bueno, principalment, doncs, hi ha d'haver una febre alta, encara que a vegades aquesta febre no és tan alta. Llavors, doncs, malestar general, pot haver-hi tos, pot haver-hi també mucositat nasal, vòmits i diarrees a vegades. O sigui, no és una sintomatologia, és una sintomatologia bastant diversa, no? Vull dir, no és una sintomatologia que sempre tothom fa la mateixa clínica.
Mm-hmm. I què cal fer quan se sospita que es tenen els símptomes de la gripa?
A veure, en principi s'ha de fer semblant al que fas quan hi ha qualsevol altra grip o qualsevol altra infecció respiratòria. En principi, el tractament que hem de fer a una persona que no tingui risc són les mesures que hem estat comentant abans, i el tractament simptomàtic, doncs, amb analgèsia o... Llavors, bueno, si en principi són símptomes lleus, es pot consultar el metge, però si tot va bé, el metge el que li explicarà és això que estic dient jo ara, uh-huh, principalment.
Perquè la malaltia com evoluciona? És semblant a la grip convencional?
Inclús els símptomes a vegades són més lleus.
Uh-huh.
El problema és que hi ha, clar, és aquest grup de persones que comencen a fer problemes respiratoris, no?, que tenen més sensació d'ofec. En aquest cas és en el cas que sí que s'ha d'anar ràpidament al metge.
Uh-huh. Però de tota manera es fa molt d'èmfasi en les defuncions que ha causat aquesta gripa, però realment cada any la grip convencional també provoca a vegades,
sí,
complicacions, no?, d'aquest tipus.
Sí, inclús potser hi ha més letalitat amb la grip convencional que en aquesta.
Per què creus que hi ha aquesta diferenciació, que sembla que ara sigui com més preocupant?
Suposo perquè és una grip que no coneixen tant i tampoc sabien molt bé què anava a passar quan vam començar a parlar d'ella, no? Potser ho estem veient una mica, doncs, és el que et deia abans, és una cosa una mica dinàmica, estem veient què està passant, doncs, amb el dia a dia, no? Potser quan vam començar no ho sabíem i potser, bueno, sempre és millor prevenir, no?
Uh-huh. I quins són els tractaments antivirals que s'administren?
Bueno, això també seria, els antivirals també són per aquestes persones que tenen sintomatologia important i que tenen aquests grups de risc, no seria necessari fer-lo, no? Bueno, tenim el Tamiflu, que és l'oseltamivir, no? I després tenim per les embarassades el Ralenza, no?, que és el Zanemivir.
Mm-hmm.
I en principi, doncs, però ja et dic, és molt, molt limitat en aquestes persones que tenen aquesta sintomatologia i que tenen aquest risc, no? En una població, en principi, normal no s'ha d'indicar cap antiviral.
Pel tema de les embarassades hi ha hagut una mica de polèmica. Vosaltres quines són una mica les directrius que seguiu?
Home, les embarassades, en principi s'ha de valorar si han de fer tractament o no, però això ho ha de valorar també l'embarassada, perquè se li explica bé els efectes secundaris que pot tenir el fàrmac, etc. Llavors l'embarassada una mica és la que té que prendre la decisió de si fa el tractament o no el fa.
Uh-huh. El SAP teniu previst algun reforç de personal?
Sí, bueno, cada any ja amb la grip normal, no?, amb la grip estacional ja hi ha un reforç, i aquest any, doncs, bueno, ja hem fet tot un pla, no?, a nivell de tot el SAT, no només pel cap de Ripollet, sinó per tots els municipis de la vora, que també estan, bueno, també els estem portant nosaltres, i estem fent aquest pla, doncs, general, una mica, doncs, preveient totes les possibles els possibles problemes que podem tenir, no? I sí que estem valorant, doncs, bueno, reagrupar coses o fer altres tipus d'activitat per poder assumir tota la patologia que vindrà, que no ho sabem tampoc, no? Quan, si serà molt o serà poc.
Mm-hmm. Aquelles persones que s'hagin de vacunar o creguin que s'han de vacunar de la grip estacional, què han de fer?
En principi s'haurien de posar en contacte amb el seu centre d'atenció primària. Llavors el centre d'atenció primària ja té uns horaris i ja li explicaran quan es pot vacunar, com i tot això, no?
Mm-hmm. Josep Maria, per acabar, m'agradaria que donessis uns consells bàsics, molt breus, a tenir en compte pels nostres oïdors, amb l'objectiu, com dèiem abans, de no crear una alarma innecessària.
en plan de prevenció, en plan de... com vols...
A nivell de reflexió, diguem, general, sobre la malaltia.
Bueno, és una mica el que hem comentat abans, no? Que en principi és una malaltia que no és greu, que la majoria de persones que passin la malaltia la passaran molt suau, i que l'únic que hem d'estar alerta, doncs, és això, no? Que si hi ha algun símptoma que ens pot preocupar, que és el fet aquest de l'ofec, doncs que llavors és quan hem de córrer i hem de consultar el metge, principalment, no? És quan hem d'anar de pressa.
Mm-hmm. Doncs Josep Maria Bonet, tècnic de salut del SAP Cerdanyola Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i esperem que vagi molt bé. Seguim en contacte.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres, eh?
Bon dia.
Vinga, bon dia. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Començant l'espai de notícies breus, parlant d'ajudes econòmiques. El proper 30 de setembre finalitza el termini per sol·licitar l'ajuda de 36 euros per a llibres de text adreçada a tots els nens i nenes que cursin estudis de P3 a 6è de primària empadronats a Ripollet. Enguany, com a novetat, la seva tramitació s'ha de fer a través de la web municipal ripollet.cat. Per a més informació poden contactar amb la regidoria d'educació trucant al 93 504 6000.
El proper dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, el Centre Cultural acull una xerrada i taula rodona titulada Eduquem els més petits, família, salut i escola. Es tracta d'una trobada dirigida a pares i mares de nens i nenes que aquesta setmana han començat P3. L'objectiu és fer una reflexió conjunta sobre la importància d'aquesta primera incorporació a l'escola pels més petits.
Aquest diumenge tindrà lloc el segon festival Line Dance de Ripollet. Serà el pavelló Joan Creus a partir de les 10 i comptarà amb ball social i competició nacional al matí i amb exhibició d'escoles de ball i figures internacionals durant la tarda. La trobada està organitzada per l'associació Ripollet Country amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura.
El centre excursionista de Ripollet ha organitzat per aquest diumenge una nova sortida senderista. Seguint amb el GR1 realitzaran una ruta de 22 km i mig entre Ripoll i Alpens. L'entitat ja prepara la tercera edició de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet de 29 km que tindrà lloc el proper 25 d'octubre.
Una delegació del Centre Aragonès de Ripollet va assistir ahir dijous al recital de folklore d'Aragó celebrat al Palau de la Música de Barcelona. Organitzat per la Federació de Centres i Cases d'Aragó de Catalunya, unes 2.000 persones van gaudir d'algunes de les veus més reconegudes de la jota aragonesa, com Víctor Guillem o Nacho del Río. També van actuar dues parelles de reconeguda categoria, com són les formades per Alejandro Alonso i Beatriz Domingo, i la de Carlos Gil amb Alicia Guerri.
I acabem l'espai de breus parlant de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que va tenir lloc el passat divendres 11 de setembre i que es va desenvolupar amb total normalitat a Ripollet. Com és habitual, a la plaça 11 de setembre va tenir lloc la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova. L'acte va començar amb les ofrenes a càrrec d'entitats locals i posteriorment va ser el torn de l'ofrena institucional. La trobada va estar acompanyada un any més per l'actuació de la Societat Coral al Vallès.
Esteu escoltant Info.
Donem pas ara a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem una nova temporada amb alguns canvis.
Doncs sí, perquè per alguns equips es va afectar la crisi de joc, com és el cas del Club Bàsquet Ripollet, que el primer equip de la, pràcticament es va salvar l'última jornada de perdre la categoria. I el segon equip, el Ripollet P, doncs, que a falta de diverses jornades va perdre també a la segona categoria. Diferent és l'equip del Club Tenis Taula Ripollet, que per motius econòmics, després d'una bona temporada, la Junta ha decidit renunciar de l'equip masculí i de la divisió d'honor. Aquesta temporada jugarà a la primera nacional. La baixa d'aquesta categoria l'ha aprofitat l'equip del Santa Eulàlia d'Eivissa, que també ha fitxat el jugador xinès del tenis de la Ripollet, Long Li Yi, i les jugadores Marta Zamorano, Mireia Jurado i l'entrenador Erra Ferraguina, que també és de Ripollet.
Les entitats estrelles de Ripollet sense crisi esportiva.
La crisi de joc no va afectar a tres entitats com són el Club d'Atletisme, el RUBA, i el Club Patinatge Artístic de Ripollet i el Club Tenis Taula Ripollet, que podríem dir són els equips estrella del nostre poble, ja que són coneguts per tot Catalunya com a campions en diferents categories, com també són coneguts per tot l'estat espanyol, perquè també tenen títols de campions d'Espanya. A més, amb jugadors internacionals, amb competicions europees i seleccionats tant per la catalana com per l'espanyola. Són les tres entitats més conegudes del nostre poble.
I acabem aquest espai esportiu parlant de futbol perquè comença la Lliga pel Ripollet.
Aquesta categoria preferent va començar el passat dissabte amb una derrota del Ripollet al camp del Aiguafreda per 4-2. Un equip nou en aquesta categoria, els homes de Jordi Muñoz, que ja van renovar la passada temporada, presentarà un Ripollet que jugarà el seu primer partit a casa contra un històric com és l'equip del Rubí. Un Ripollet amb moltes cares noves degut a les baixes dels jugadors que estan a altres clubs, com és el cas de Gerard, fitxat per l'equip del Rubí, el centrecampista Chiqui, el Mollet del Vallès, i el seu màxim golejador, Edu Marrón, guanyador de l'últim trofeu d'equip esport, que fitxat per l'equip del Sant Cugat. La temporada passada el Ripollet va estar a un pas de pujar a la primera divisió catalana i acabar quedant al quart lloc. Els socis esperen que aquesta temporada sigui la bona, la definitiva.
Com ja sabem, hem començat temporada i també ha començat l'Infosport. Avui divendres, quins seran els convidats, Ramon?
Nos tindrem el que serà nou president del Club Tenista de la Ripollet, senyor Romà López, i el delegat Josep Cucurella.
Doncs ja comença la feina, ja tens partits el cap de setmana, o sigui que moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Després de que hagin caigut 14 litres per metre quadrat aquesta passada matinada, la previsió meteorològica al municipi de Ripollet per aquest cap de setmana és de temps inestable, amb probabilitat de pluja per avui divendres i diumenge i amb una lleu baixada de les temperatures. De cara a la setmana vinent, les temperatures pujaran lleugerament al voltant dels 25 graus a partir de dimarts. A la resta de la comarca del Vallès Occidental es mantenen les probabilitats de pluja i les temperatures oscil·laran entre els 10 i els 24 graus.
I fins aquí l'info d'avui divendres 18 de setembre. Us hem ofert aquest programa, Fran Lledó, el control tècnic, Francina Ricarti, que us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema country Chattahoochee, interpretat per Alan Jackson amb motiu del segon festival Line Dance de Ripollet. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. In my old Chevy, I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a great snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me, but I learned to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Yeah. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee, you never knew how much that muddy water meant to me, but I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. A lot about living and a little about love.